la gran vida.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Deu i cinc minuts, i ara ja sí que és moment de saber quin temps mos espera per els pròxims dies. Ja sabeu, Sant Antoni, després Sant Sebastià encara queden dies, però Sant Antoni no mos donaran compte i ja hi serem, ja han començat amb moltes prèvies, i això és ja la setmana que ve. La setmana que ve, en aquestes alçades, haurà passat tota la rebel·la, i per cert, tindrem la setmana que ve una entrevista amb el batle de Muro, ja sabeu que són ses beneïdes. Farem un recorregut també per aquests pobles que celebren alguna cosa, sobretot els dissabtes, dia de Sant Antoni, eh? No tant la rebel·la ja serà una altra història, serà els divendres, però nosaltres dissabte també farem una mica sa volteta per no només aquí a Mallorca, sinó també per Eivissa. I bé, moment de saludar en Albert Darder en aquesta segona hora de programa. Albert, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Juanmi.
Com estàs?
Aquí estem. Bé, vos he de demanar disculpes perquè me notareu una veu un poc rara, perquè sí, he passat una setmana amb un gripazo.
Estàs perdonat.
Encara una mica... Sí, estic una mica fotut, però bé, ja estic millor.
Ara per això avui te tenim, no s'estudi, però te sentim molt bé. I volem que mos expliquis una mica, abans de res, aprofitant que venen els dies de Sant Antoni, que xerrem una mica d'això, no? Aquests històrics de Sant Antoni. Quins varen ser els més frescos, els més que va ploure més, els més calents, aprofitant també els foguerons, els que varen fer amb més calor, perquè enguany és vera que fa més fresqueta, però hi ha hagut anys que no ha estat així.
Sí, segurament molta gent recordarà que ara fa només 8 anys, exactament l'any 2017, varen tenir el Sant Antoni, que nevava a molts de municipis de Mallorca, Upi, a Pollença, se va fer nevant, dia 17 de gener del 2017, va ser en neu. I després aquesta neu va pujar una mica la temperatura i va donar pas a un temporal de pluja que va donar lloc a una setmana seguida d'aigua generalitzada, torrent desbordat, d'embassaments que vessaven, i això va afectar també a Sant Sebastià. Diguéssim que això són la setmana de festes més plujosa que hem vist mai aquí a les nostres illes. Però ja vull dir que enguany no hem de passar pena perquè no veiem aquestes ingents quantitats de precipitació. No mostren això en models. Per altra banda, també tenim el rècord de calor. Ha hagut alguns anys, com per exemple l'any 66, sí, per Sant Antoni vàrem fer els 25 graus. Això en quin municipi és de Mallorca.
Imagina't davant el fogueró amb 25 graus i aquell fogueró que pren foc i tu ja davant, a torrar. No deu ser molt agradable, però hi ha hagut també, no fa tant de temps, tu mos parles de fa més de 55 anys, però en els darrers anys també han tingut temperatures altes, no?, en qualque moment.
Què dius, Juan, perdona?
Han tingut també temperatures altes a qualque Sant Antoni recentment, o no?
Sí. L'any 2022, per exemple, amb Avenes Cap, segurament sí, també va ser, pareixia ja... Pareixia foguerons d'estiu, pareixia, allò, fa la broma, que pareixia Sant Joan, en vez de Sant Antoni. Sí. Perquè l'any 2022 va ser un any molt calent i va passar també això, va haver aquesta anomalia de temperatures que se va notar moltíssim.
Molt bé. Què més? Sant Antonis que hagin estat en neu, per exemple?
Sí, mira, tenim des de l'any 87... que molta gent se'n va anar a veure els foguerons de Sa Pobla i va tenir problemes per tornar a casa de matinada perquè se va posar a nevar a molt de municipis de Gaiguer de Mallorca. I això va ser l'any 87, que se va posar a nevar de matinada perquè al vespre el cel estava estrellat, ningú se pensava que el temps canviaria i va ser entrar la matinada, començar-se a carregar el cel de núvols i després descarregar un...
T'estic perdent, Albert. No sé si te pots moure una mica i, si no, haurem de recuperar la telefonada. M'ho sents ara, Albert?
Sí, sí, ho sent.
Vinga, que t'havien perdut uns segons.
Sí, sí, sí. Era Sant Antoni del 87, com ho estava dient.
Molt bé.
Que va ser... Va ser bé, se va posar a nevar de matinada, molta gent havia partit a veure els foguerons, la gent havia anat molt confiada que no hauria cap canvi de temps, perquè el cel estava estrellat, feia bon temps, i va ser de matinada, quan el temps va canviar radicalment i se va posar a nevar a molts de municipis de Gaiguer de Mallorca, i va haver problemes per tornar a casa seva, la gent...
Molt bé. I d'anem a xerrar ja de Sant Antoni d'enguany. Ha fet fred. D'ençà que va començar l'any hem tingut dies molt frescos. Tu hauràs estat feliç de sa vida amb aquesta fretada. Fins i tot va nevar, com tu havies dit, també havies comentat. Però com us espera ara per Sant Antoni enguany?
Anem a veure. Les previsions ens indiquen que pot ploure, val? Però no hem d'esperar tampoc grans quantitats, perquè serà una situació on farà bastant de vent, i normalment quan fa vent, la pluja no sol ser molt important, d'acord? El que sí notarem és que les temperatures pegaran per avall, seran més baixes de lo que eren ahir, avui han refrescat, però esperam que tornin a pujar els propers dies, per després, el dia exacte de Sant Antoni, tot pegui una baixada forta una altra vegada. Per tant, estirar bé, estar de vora de foguerons, faran companyia per combatre les baixes temperatures.
Has comentat el vent. El vent serà un problema per els foguerons o no?
No ho creiem. Perquè el vent normalment el que fa és remoure un poc el foc, però no esperant tampoc que caigui grans agatges. El que passa és que l'ambient li costarà de ploure, perquè el vent normalment se sol endur més en núvols.
Per tant, tindrem una temperatura estupenda per un Sant Antoni en normalitat, en el mes de gener, que el que toca és que faci fresqueta.
Efectivament. Això és el que esperam de cara als foguerons. I després hem de veure menys Sant Sebastià com se presenta els temps, tot i que els mapes m'ho estan dient que les temperatures continuaran més o menys amb aquesta línia, o dins les normals o lleugerament inferiors.
Molt bé, Albert Darder, el nostre meteoròleg de cada setmana. Gràcies. I tu, Sant Antoni, on el passes, per cert? Fas alguna cosa especial? Tens família?
Aquí a Sóller, solem passar aquí a Sóller, normalment nosaltres.
Feis foguerons, també?
Sí, en tenim bastants de foguerons aquí. Cada vegada en sol fer un, normalment, aquí a Sóller. I la veritat que està molt bé. I hi ha molta gent, però de Sóller, que se'n va a la Pobla per veure el millor de tots.
Cadascú que seva, tampoc passa res, eh? Després hi ha una llentada, no hi... tant mateix a la Pobla, jo ho he intentat perquè tenc família i vaig a sopar espinegades, però si he d'anar a la plaça o te'n vas molt prest a agafar un lloc o és impossible, i quasi és més, és millor menjar aquesta espinegada i o el fogueró que tens a vall de ca teva.
Sí, efectivament.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Juan, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, una ferrada.
La Gran Vida. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
A Eivissa també serà festa grossa, en Sant Antoni de Portmany, sobretot, però ara vos volem parlar d'una altra història. Encara no havíem xerrat en Maite Morro, d'ençà que han començat l'any, i resulta que els joves d'Eivissa s'han agrupat recentment per posar en comú els seus interessos, parlant de cultura, de llengua, d'habitatge i també d'altres històries que són d'interès per als més joves. I dona Maite Morro, que ja li poden donar bon dia i també bon any, perquè encara no havien coincidit, volen que ens conti que mos du per Eivissa. Bon dia, Maite.
Idò, molt bon dia, companys, i un feliç any nou. Arrencam aquest 2026 des d'Eivissa i ho faig amb una proposta, perquè ja sabeu que sempre pensam en l'any anterior i pensam en tot el que hem fet malament, en tot el que ens hem deixat de fer, i en canvi pensam en l'any nou amb un llistat de propòsits. I jo venc amb un bon llistat de propòsits acompanyada de joves. No és que jo no ho siga, que també m'hi vull implicar, però sí que és cert que aquí els joves d'Eivissa s'han associat, han creat una associació, l'associació de joves d'Eivissa, i precisament avui ens trobem en el municipi de Sant Rafel, que és d'on neix aquesta iniciativa entre un grup de joves, i m'atrapen dos de les que ho començaren tot. Ara m'ho expliquen a vora, na Marina i Laura, com començaren això, perquè, clar, una està estudiant encara, l'altra ja ha començat a treballar, però d'on neix aquesta inquietud, sobretot tenint en compte que molta gent se creu que els joves avui en dia ni tenen idea de res, ni es preocupen per res, i els hi és igual tot. Això m'apareix que és ben mentira, veritat?
Sí. Bueno, primer de tot també us volíem agrair que mos hagueu convidat, estem molt agraïts. I bé, aquesta associació sí que és veritat que va començar també en el nucli de Sant Rafel, perquè, bueno, m'ho juntava amb la colla d'amics de sempre.
Quan sous? Tu eres la Laura, perquè tothom ho sàpiga.
Jo sóc la Laura, sí. I això, m'ho juntava amb la colla de sempre, que veníem de les nostres respectives ciutats de la península d'estar estudiant, i, bueno, pues vèiem que la illa havia erosionat cap a una manera de viure, un... Perdona, eh?
No te preocupis, que tu vols dir que al final ha derivat d'una manera que en sa que no vos agrada. Tu me dius que has estudiat fora, on has estudiat tu?
A Barcelona.
I tu tenies ganes de tornar aquí a Eivissa, o aquest, això que potser ves a sa illa, pues, el que parlau d'un turisme massificat, d'un model de negoci, que l'habitatge està completament quasi impossible si és que a casa no tenen una casa per deixar-nos, que això mos passa molts, que se creuen aquí tothom que sa gent d'Eivissa ho té tot solucionat, i és mentira, no sé, que els teus pares tenen una propietat que segurament han heredat de familiars, o si no, no s'ho han pogut permetre. Això és el que ens passa a nosaltres, a les generacions d'ara.
Exacte, realment nosaltres teníem moltes inquietuds i veiem moltes problemàtiques que realment no estaven rebent cap resposta a nivell institucional, i ens vam plantejar que si no es creava res nou, pues que no hi hauria manera de frenar-ho ni de buscar una solució a temps, diguem-ne. I pues, entre una cosa i una altra també se mos va juntar amb el projecte de carretera que es va fer per aquí, per Sant Rafel, que es volia construir a sòl rústic, un projecte que realment encara està vigent però amb diferències, i es va fer també una proposta de cartell amb un manifest, amb una recollida de firmes, i també mos vam donar compte que, bueno, que teníem un propòsit guai i que juntar-nos mos feia molt bé, i que teníem pues, bones idees que podíem també exterioritzar a altres persones i altres joves de Silla.
Quan sou en aquest grup de colla d'amics de tota la vida, imagina?
Pues jo crec que devem ser 10-12 també, anant, venguent, tornant, i és una mica giro, però sí, som uns quants.
A veure, anem a dar-li veu a una Marina. Marina, tu encara estàs estudiant fora, ara mateix?
No, jo fa res que he tornat realment, però vaja, al final és el que tu has dit, te trobes la problemàtica de què faig? Torn, visc amb els papàs i començo a treballar, intento buscar-me la vida, intentar futur, si és, o comprar-me un pis, o una mica insostenible, no? I si això, si no tens tan bo, doncs una casa o un pis que et puguen deixar els teus pares, no tens gaires opcions. Aquí, independitzar-te, la veritat és que no és molt viable, cosa que fa que persones com jo o moltíssimes més es pensin en directament no tornar i buscar-se ja la vida fora i construir una vida fora. Una mica trist. Jo al final he tornat perquè pesa bastant el que és la meva família i sóc una persona massa familiar, inclús diria. Però altres que també ho són, desgraciadament, no tenen aquesta oportunitat de potser poder tornar aquí. I és trist, al final és això, ens vàrem juntar, vàrem veure un munt de problemàtiques que, com ha dit la Laura mateixa, no estaven sent resoltes i ningú m'ho estava donant resposta.
Posa'm nom en aquestes problemàtiques, és a dir, que quins problemes veus que no s'estiga donant solució i que vos preocupin a vosaltres, la gent més jove, i jo m'incloc també, perquè, clar, feu, l'associació té un rang de 14 entre 30, però hi ha molta gent inclús o major, i potser està més jove, que d'alguna manera participa, no?
Sí. Clar, o sigui, al final havíem de posar un rang d'edat que és entre 14 i 30, tenim molts de col·laboradors que tenen més de 30. Evidentment, és una associació en la que nosaltres volem que participi i que ajudi la major gent possible, perquè al final això és una cosa per tots. Si participam tots, arribarà a més gent, al final el futur afavorirà que els joves i des de més petits s'hi vulguin involucrar i vulguin estar més presents, i... Bueno, problemàtiques, què et diré? Qualsevol relacionat amb turisme massificat, al final tot està pensat en su turisme, en que Sevilla és una illa de temporada. Fora d'aquesta temporada, els joves ens trobàvem que no sabíem què fer, no teníem espais d'oci, no teníem activitats culturals que ens interessessin o que reflexessin realment les nostres interès, moltíssimes coses que al final fan que...
Que vos falten.
Pues com he dit, espais d'oci, estem a també protegir més la llengua, ens hem trobat que moltíssima gent està exclosa en aquest sentit, a nivell cultural, gent que no vol saber res de la pròpia cultura, ni des Vall Pagès, ni de...
Fixa't que jo tinc la sensació que en su Vall Pagès, per exemple, hi ha un increment d'interès entre gent jove i molt petits. No sé si això, Valtros, per exemple, no ho veus o no ho sentiu.
Bueno, nosaltres, com a balladores que hem set i som, al final ens hem donat compte que és una cosa que ha anat millorant amb su temps, sí, però encara ens estem donant compte que és al final un grup que és tancat, és més tancat del que potser hauria de ser. És bé que els nenes comencen ara més petitets perquè ara ja es coneix més i sap més, però podria ser molt millor, podries... conèixer-se encara a nivell més gros.
Anem a la base, perquè a veure si m'ho corregiu. Fa qüestió de 3 mesos, inicieu aquest grup de WhatsApp, inclús diria, començau a ficar gent, vos passau a xarxes, teniu un Instagram, que ara mateix té rondant uns 3.000 seguidors, i es passat 3 de gener feis la presentació oficial. Pregunta, quan sou ara mateix i quins propòsits teniu per aquest 2026?
Ara mateix som bastanta gent, diguem que, bueno, dins la comunitat de WhatsApp podríem dir que som ja un centenar de persones, llavors com a assemblearis devem ser 60, i el grup motor de persones que ara mateix tenim més disponibilitat som 15 o així.
Aquestes primeres assemblees, ara que jo antes m'he informat i veig que al principi, fora de no estat oficials, ja començava a fer primeres assemblees. Qui venien a aquestes assemblees i de què parlàveu?
Pues realment va ser molt guai perquè venia gent molt aleatòria. Nosaltres vàrem enviar la convocatòria a través d'Instagram i era pues, una benvinguda per qualsevol persona que volgués venir. I ens vàrem trobar pues, amb gent que no coneixem d'absolutament res, de tots els municipis de Silla, de totes les edats, i a partir d'allà.
I quins temes posàveu sobre la taula?
Pues, més o menys el que ha dit Marina i amb el que plantejam també les nostres futures comissions que pensam activar també en el 2026 com a propòsit, que serien talment com cultura, llengua, educació, oci, espais, també tenir un espai de festes...
Això m'interessa, no? La Eivissa, la illa coneguda de la festa. I per la gent d'aquí, per joves, no trobeu espais on passar-ho bé. Quins espais voleu? Què vos falta?
Una de les coses que també parlem molt és que ens agradaria tenir espais d'oci alternatiu que no siga ni de consum ni d'oci nocturn, que és el que potser més ens pareix que ens toca de prop, perquè al final també ens donen el de resident, que és més barat i tal, i pareix que amb això ja ho hem pagat tot. Però...
Com són aquests espais d'oci alternatiu? Vull dir, no sé si teniu algun model que vos hagueu fixat d'altres bandes, d'altres països... Conta-mos un poc.
Bueno, ara mateix estem bastant connectats amb el que seria Skesty Club, que és una altra organització que també planteja altres models d'altres entorns on trobar-nos i on fer un oci d'aquest que parlo alternatiu, molt creatiu, també pensat per artistes emergents, i pues, estàvem molt contents amb això.
Marina, per aquí, te vull preguntar, tu a què te dediques, per exemple?
Ara de feina, dius, treballant.
O que has estudiat, bueno, com que has començat.
Sí, estic estudiant Dret i Ciències Polítiques. Al final, jo crec que, bueno, les Ciències Polítiques m'encanten, m'apassionen. Al final crec que és el que em vull dedicar a llarg plaç, però sí.
T'ho pregunto sobretot perquè des de l'associació posau que sou apartidistes, però no apolítics, no? I aquesta sensació de lo que parlàvem antes, la gent major que creu avui en dia que els joves ni se n'enteren de res, ni tenen interès per res, i sobretot ve molt pues, la baixa estadística de vot. Tu us creus que els joves això és veritat o és mentira?
Uf, jo crec que jo crec que la gent vota més del que pensa, que els joves s'estan més implicats del que la gent es pensa. Crec que és superimportant que ajuntar el que és la joventut amb la política, perquè al final tot parteix d'això, tot parteix de polítiques. És a dir, nosaltres no farem res si no és a través de la política. Al final crec que va junt, crec que és important que la gent es doni compte que els joves sí que estem implicats, sí que volem un canvi i sí que estem aquí, volem que se mos escolti al final. I es ve que els joves potser pensen, o sigui, els més majors pensen que els joves no tenen ni idea de res, però al final sí, el que passa és que la gent crec que no mos vol escoltar. Potser perquè venim amb idees de canvi, grans idees.
A veure, conta-me-les un poc. Mira, jo te vaig a fer una proposta, no? Imaginar la Eivissa de 2026 seria més bé els propòsits d'inici de canvi, que supos que són molts. Me podies dir algun, per exemple, per aquest 2026, algo que vulgueu aconseguir en aquest 2026, per exemple, no?
Pues com que res som molt nous, realment el que volem fer és que aquest 2026 és establir-nos més, fer-nos conèixer, crear un espai segur, sobretot per la gent, perquè es vulgui implicar i vulgui formar part de lo que és l'associació, i a poc anar col·laborant amb les associacions que nosaltres veiem que ens poden interessar. És a dir, nosaltres, a mesura que van sortint les qüestions, nosaltres anem resolvent, o sigui, anem poquet a poquet, passet a passet, per això volem formar primer de tot un espai segur perquè la gent confia en nosaltres.
Ara parlàveu d'altres associacions. Crec que ara mateix esteu fent una col·laboració amb l'Institut d'Estudis Eivissencs perquè ve un correllengües en qüestió d'abril-març. A veure, conteu-nos un poquet què és tot això.
Com bé dius, nosaltres també participarem en el que serà el correllengües germanat del 2026, que passarà pels municipis de Sant Josep i Eivissa, Vila, i ho farem també conjuntament amb l'Institut d'Estudis Eivissencs, que consisteix en una cursa de relleus que passa per els territoris catalanoparlants i, simbolitza que mos passam una flama en commemoració de lo que és el català i la protecció de la llengua i la cultura catalana.
Creus que l'Eivissenc, per exemple, està en perill d'extinció d'alguna manera?
Jo diria que sí. Realment crec que és un fet que cada vegada s'escolta menys. Per molta gent que el conega, que el sàpiga parlar, no hi ha tanta costum com solia haver-hi de parlar-ne.
I ja, per acabar, tengo la de plantejar-vos una qüestió. Avui me parleu d'una Eivissa que les vostres inquietuds es basen en on viurem, què parlarem, on tindrem espais d'ocis que no impliquin ni festa ni el que coneixem. Jo vos vull plantejar, si veniu d'un model econòmic ara mateix, vos provoca certa incertesa. Si volguéssiu imaginar-vos l'Eivissa que vos agradaria, on us hi agradaria viure, fer-hi família, fer treball, no sé, crear les vostres empreses o no, treballar alguna banda que vos agradés, com seria aquesta Eivissa?
Pues a mi m'agradaria una Eivissa que fos d'acollida en els que vivim, o en els que fa poc... en els que vivim aquí a Silla, que es facin més polítiques per residents i que se mos empari d'alguna forma, perquè dona aquesta sensació de que realment tot està fet per per turistes i ja està.
Marina, per aquí, la teva Eivissa, on t'agradaria viure-hi?
Pues una mica com ha dit Laura, una mica una illa on pensin, sobretot amb els residents que estem aquí tots anys, no només tant de temporada, i una Eivissa, sobretot... preocupada per el medi ambient. O sigui, illa, allà sa que hi ha, no n'hi ha més, està ja una miqueta farts de la sobreexplotació massiva pensada per el turisme i no per residents.
Diríeu que entre tots els que formeu ara mateix l'associació, una de les principals preocupacions és l'habitatge ara mateix?
Sí, jo diria que sí. De fet, és una qüestió que també hem parlat molt amb Canviem el rumb i tema... abastament d'aigua, tema construccions en sòl rústic... Estàvem bastant preocupats i us agradaria molt reivindicar totes aquestes coses, també.
I ja per acabar, m'agradaria que me diguéssiu tota la gent que està escoltant i té ganes de participar o associar-se amb altres, com vos poden trobar i com ho poden fer.
Us podeu trobar a través d'Instagram, som @joves.eive, d'Eivissa, i res, mos encantaria que venguéssiu a conèixer-nos, nosaltres conèixer-vos a Valtros, i res, vos acollirem, no li tancarem la porta a ningú, no fa falta que tingues entre 14 i 30 anys, de veritat, també podeu ser voluntaris col·laboradors.
Majors com jo de 31 davant, també podeu anar, encara que sigui a col·laborar.
Exacte, està tothom convidadíssim.
Pues Elotes, moltíssimes gràcies, enhorabona per formar algo que no sempre és fàcil, perquè encara que només que impliquis temps i ganes, ja moltes vegades és complicat per sortir del dia a dia. Vos desig moltíssima sort i que espero que aquesta no siga la darrera vegada que parlam i que tots els propòsits de 2026 se vos compleixin. A tots vostès, moltes gràcies per escoltar-nos des d'Eivissa, una gran abraçada i fins a propera.
I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts. Les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí, jo. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar. Que saps molt bé que és massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
IB3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Són les 10:30, seguim aquí en el programa d'IB3 Ràdio Estudi número 1 a Palma, a La Gran Vida, i vos hem de dir que aquesta setmana no tot, evidentment, no tot han estat bones notícies. De fet, una dona de 70 anys va morir aquest dimarts, en el Dia dels Reis, després d'enllogar-se durant el dinar familiar, com deia, del Dia dels Reis. Un fet tràgic que ens recorda la importància de saber com actuar davant una emergència vital. Avui volem parlar, ho farem amb un docent del Centre de Formació de la Creu Roja, és especialista en primers auxilis, ell nom Juan Carlos Canyelles, i està amb nosaltres perquè ell imparteix classes als alumnes de tècnic d'emergències sanitàries i auxiliar d'infermeria. Volem parlar amb ell, sobretot, de la maniobra de Heimlich i què fer en casos d'emergència i de situacions crítiques com aquesta. Juan Carlos, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal? Gràcies per la invitació, un plaer estar aquí.
Gràcies per estar amb nosaltres. Abans de res, per fer 5 cèntims, primer de tot, què és la maniobra de Heimlich?
Bé, la maniobra de Heimlich és una tècnica que se pot utilitzar qualsevol persona que només has de menester els coneixements i les teves mans, que el que hem de fer és fer sortir un objecte estrany que s'ha col·locat o de manera involuntària s'ha col·locat en les vies respiratòries. I el que fas amb aquesta tècnica és intentar que surti. Mm.
Com podem identificar ràpidament que una persona s'està ofegant de manera greu i que no només és una tos puntual?
Mira, el més important que hem de fer primer és demanar-li, aunque sigui una pregunta que pugui sonar un doi, no? Demanar-li, t'estàs ofegant? Estàs bé? No? Si la persona te respon o està tossint o mostra encara que n'hi ha aquesta respiració, és que la persona té una obstrucció lleu i no hem de fer res. Si la persona s'endú les mans en el coll, que és un signe molt evident d'ofegament, i que, a més, no pot ni respirar ni tossir, ja és una de les senyals que sí que ja haurien de començar a fer les primeres assistències. I sobretot, si me permeteixen, no, les noves novetats que n'hi ha hagut per el Consell Europeu de Resucitació és que hem de fer una cridada precoç a les emergències de 112. No? Quan nosaltres trobem una emergència o que tenim dubtes que pot ser una emergència, el més important és començar a cridar els professionals i sobretot els serveis d'emergència.
Per tant, seria una mica sordre, no?, averiguar si aquesta persona encara pot tossir, si encara te pot respondre en aquesta pregunta. Estàs bé? T'estàs ofegant? Un símptoma de que, efectivament, aquesta persona s'està ofegant, normalment té, de forma instintiva, se posa les mans en el coll per demostrar-te que no pot respirar. És així? Normalment passa així?
Exactament, exactament. De persona de manera instintiva, la persona s'endurà les mans en el coll, no? I més a més no podrà articular ni paraula, ni tampoc podrà fer cants renou, no?, respiratori. I allà ja tenim una indicació molt important de que s'està iniciant un ofegament i greu, no? Perquè pot ser un ofegament que sigui lleu i només si és lleu hem d'animar a tossir i hem d'animar la persona que l'exterioritzi. És molt important també que si és lleu no donar aquestes coses que ens donaven les nostres fredines, les nostres mares per animar-nos.
Escopetes esquena, no? Quan encara estàs tossint i estàs intentant treure aquest objecte, un cop pot ser pitjor?
Efectivament, pot ser pitjor, perquè l'objecte normalment en el reflex de tossir ja podria esterilitzar-lo. Si nosaltres no donem cops, a lo millor aquest objecte podem ajudar-lo inclús a terminar o acabar de que se bloquegi totalment les vies respiratòries. O sigui que no seria recomanable en un primer moment fer aquests cops, només si podem identificar-lo. Per això és molt important que si nosaltres tenim dubtes ja criden de primeres al servei d'emergència, sempre S112.
Molt bé, ja sabem que aquesta persona necessita que rebre la maniobra de Heimlich. Han telefonat a S112. És recomanable que mentre un fa la maniobra l'altre estigui telefonant a S112, però a vegades te pot trobar situacions tot sol, acompanyat només d'una persona. Que també te vull demanar després, en cas de que una persona se trobi absolutament tota sola i senti que s'està ofegant, però una vegada que te volen fer la reanimació, en aquest cas la reanimació no, la maniobra de Heimlich, físicament, per situar l'oient, i ja sé que no ho veus, però anem a intentar explicar-ho, com seria aquesta maniobra i com mos han de col·locar i què s'ha de fer exactament per intentar treure aquest objecte del cos de la persona que està patint un ofegament.
Molt bé, si nosaltres ens trobem en una situació d'aquestes i hem identificat que la persona té un ofegament i és un ofegament greu, la maniobra que hem de fer, primer de tot, ens acostem a la persona, ens posant darrere d'ella i a un costat, no? I el primer que hem de fer, les noves guies també ho diuen, que hem de donar 5 cops a l'esquena. Bueno, l'esquena superior, que se diu 5 cops i, bueno, en el mig de l'esquena, molt important. Començam amb 5 cops. Si la persona, bueno, que l'incorporarem lleugerament cap endavant, no?, per ajudar, mm-hmm, si s'objecta en el cas de que donem els cops perquè ajudi, no?, per la gravetat que surti, després d'aquests 5 cops, si no ha pogut sortir l'objecte, el que farem és aquesta maniobra de Heimlich o aquestes compressions abdominals, no? Com hem de fer aquestes compressions abdominals? Nos posant completament darrere de la persona, agafarem amb els braços i amb les dues mans les endurem per debaix de l'esternó i per damunt de l'ombligo, mm, i que farem a les dues mans un banell, bueno, la que sigui la mà que tinguis més força, no? La posarem en mode d'un puny i de baix, justament de l'esternó, farem 5 compressions abdominals ajudant-nos a l'altra mà cap endins i cap damunt. Sí?
D'acord. O sigui, seria la mà, si jo som esquerrà, per exemple, la meva mà esquerra seria la que estaria en forma de puny damunt de l'ombligo, 2-3 dits per damunt, i en l'altre faria la força, o és al revés? És a dir, primer la mà dreta i jo que té més força en l'esquerra seria la que emplearia per fer la força cap a de dins i per amunt.
Lo que, bueno, lo que faríem és que l'altra mà auxiliaria la mà que està tancada amb el puny.
D'acord.
No? O sigui, que el que intentaríem és utilitzar la força més que puguem per donar la compressió abdominal cap endins i cap endamunt. Per què? Perquè tenim un múscul respiratori que se diu diafragma i això ajudarem a aquest múscul respiratori per fer una contracció toràcica, no?, des de la part de baix toràcica. I amb això ajudarem a... Bueno, amb una pressió positiva a que l'objecte, si està en les vies respiratòries, pugui sortir.
En el mateix temps, li hem de dir a aquesta persona, l'hem d'animar a que pugui tossir mentre li feim, a veure si ho treu o ja ho veurem a la seva cara. per dir-ho de
bueno, manera. Si té un ofegament i és greu, la persona no podrà tossir ni podrà xerrar. Sí que és vera que una vegada que l'objecte ha sortit ja s'ha resolt el problema i que sí que la seva persona ja començarà o a tossir o començarà a xerrar i això ja són signes de que han pogut resoldre el problema.
Molt bé. Hi ha diferències a l'hora d'actuar? És a dir, amb una persona gran o amb un infant, nadons, quina diferència hi ha a l'hora de fer la maniobra? I si és recomanable per tothom, clar.
Bueno, bona pregunta. Bé, si és una persona adulta, si és una persona gran, les compressions serien així com han dit, però hi ha una excepció. Hi ha l'excepció per als nadons, no? Per als lactants, que són els nadons fins a un any. Per nadons fins a un any és diferent. Clar, el que hem de fer, bueno, el nadó el tenim collit en els nostres braços, no? I el que hem de fer, no hem de fer les compressions abdominal. Farem també les 6 palmades intraescapulars que se diuen darrere l'esquena, no? Farem aquestes 5 iguals,
no? En mig de somoplatos.
Exactament. I el que farem no seran compressions abdominals, farem compressions toràciques. Que ara les noves recomanacions també recomanen que agafarem el nebot i amb els 4 dits que tenim agafarem per darrere l'esquena i amb els pulgars, un damunt l'altre, incidirem els tòrax del nadó, no? Un 2 o 3 centímetres més o manco, com si fos una tècnica de reanimació cardiopulmonar, que després, si vols, podem...
Sí, ara en dedicarem 5 minuts, però abans també voldria que m'explicassis en el cas de que una persona estigui absolutament tot sola. Està tota sola, està a la cuina, no hi ha ningú a casa seva i s'acaba de menjar, jo què sé, un dàtil i se li ha passat per l'altre costat. I està tota sola. Què ha de fer?
Mira, és una situació que primer és difícil, però intentar tranquil·litzar-se...
Has de tenir molta sang freda, clar.
Exactament. És difícil, però el primer és que tenir un poc de sang freda, com tu dius. I després es recomana que si n'hi ha una banda que sigui dura, que sigui estable, per exemple, una cadira, no?, que igualment que quan fem la tècnica de Henlitz, el que ens aproximarem és algo que estigui més o manco per l'abdomen, no? Per l'altura de l'abdomen. I farem el mateix amb aquesta tècnica de Henlitz, intentarem fer aquestes compressions toràciques en qualsevol objecte que sigui rígid i que estigui estable, no? Per exemple, una cadira, que ens arribi fins a l'altura de l'abdomen, des de l'ombligo fins a l'esternón, i allà incidirem. El primer de tot és mantenir la tranquil·litat, perquè quan més nerviosos ens posem, més errades podem fer.
I també volíem parlar d'uns canvis que, com bé comentaves, de la reanimació cardiopulmonar, CRCP. Hi ha hagut una sèrie de canvis o de modificacions que volia que mos explicassis a l'hora de que en aquest moment, per exemple, no ha anat bé la reanimació de la maniobra de Hemlitz, aquesta persona ja entra dins el que seria una aturada cardiorrespiratòria. En aquest cas, quins són els canvis? Quines són aquestes novetats?
Exactament, les novetats de 2025, no? Sobretot se dona molta importància a la cridada dels serveis d'emergència, no? De manera precoç. 1-2. Per què? Perquè la valoració, a lo millor, poden tardar a fer una bona valoració per si respira bé, si no respira bé, o si la persona té una aturada cardiorrespiratòria. El primer que s'ha de fer, si la persona està inconscient o, en aquest cas, l'ofegament no han pogut treure l'objecte de les vies respiratòries i ha perdut el coneixement, si no han cridat ja al servei d'emergència, el cridarem, no? I continuarem a reanimació o a les tècniques de reanimació cardiopulmonar. Com ha de fer-ho? La tècnica no ha canviat. La persona se posarà, o la persona reanimadora se posarà davant la persona que ha perdut o està en parada de carreter respiratori, ben aferrada, a la banda esquerra a la banda dreta, i el que farem és, amb les dues mans, enmig del pit, farem unes compressions toràciques, no?, que siguin ràpides i que incideixi entre 5 i 6 centímetres. I deixar comprimir i descomprimir. Molt important. no? Que tant comprimir com a descomprimir és molt important perquè el cor, bueno, el funcionament del cor, pugui fer una, com de manera natural, no? I hem de fer les comprensions ràpides, entre més o manco 2 compressions per segon o 120 compressions per minut. No?
És important fer-ho ràpid.
Sí, hem de fer-lo ràpid, no? Avui en dia n'hi ha, bueno, avui en dia, també han sortit cancions per dir un ritme, no? I seria com un Staying Alive, no? Que és molt famós, aquesta cançó.
Exactament. I tu ja, clar, no, perdoneu, no és que estigui fent humor negre, però visualitzeu la cançó i seria ritme.
Exactament, sigui un ritme, perquè és important seguir el ritme, perquè és el ritme que faria el cor, no? I si hem de fer unes compressions, hem de seguir un ritme el més natural possible. També hem de dir que n'hi ha unes coses importants que ja les altres actualitzacions ja mos deien, no? Que les insuflacions no són obligatòries. Si no se poden fer, si no saps com fer-les o si no es vol, no cal fer-les. El més important és fer les compressions toràciques, no? Important també, les compressions toràciques mai les hem d'aturar només en 3 casos. Que si la persona ja comença a tenir signes de vida, obertura dels ulls, que comenci a dir inclús qualque paraula...
Sí,
que
comenci, si vos comença a xerrar, aturar, clar.
Exactament, hem d'aturar, que venguin els serveis professionals o que pot ser que és una tècnica que és molt cansada, que la persona ja estigui totalment esgotada i no pugui continuar fent les compressions. Aquestes dues són només els 3 casos que s'han de seguir. Si s'ha d'aturar la maniobra de reimmersió.
I d'Ivetres Ràdio també et servei públic i jo t'ho vull agrair, Juan Carlos Canyelles, que ja és docent del Centre de Formació de la Creu Roja. Tu imparteixes classes als alumnes de tècnic d'emergències sanitàries i auxiliar d'infermeria. T'agraeix que hagis estat amb nosaltres perquè avui, de qualque manera, també salvant vides aquí a Ivetres Ràdio i és important conèixer el que és les novetats d'una reanimació cardiopulmonar i també aquesta maniobra de Heimlich que malauradament no s'ha pogut recuperar en aquesta dona que va morir en el Dia dels Reis i això és una mort més sovint, que passa més sovint del que mos pensam. Moltes gràcies, Juan Carlos.
Moltes gràcies a vosaltres, estan d'un plaer.
Una ferrada, adeu.
Una ferrada, adeu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és cultura.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
I com que ningú no és perfecte, volem fer aquesta secció dedicada al cinema. Així se diu aquesta secció, parlant de cine. I ho feim sempre de la mà de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni, que ja estan aquí en jo, a l'estudi número 1 de Palma, aquí a Ivetres Ràdio. Volem parlar d'estrenes, d'efemèrides, d'anècdotes, i en aquest cas repassam les grans estrenes de 2026. Què tal, com estàu? Estrenes de 2026. A veure bon dia, com anirà aquest any,
bon
no?
Bon dia, què tal, com va
bon
tot?
Bon dia, i bon any.
Bon any, i bon any. Pues sí, començant 2026, vàrem fer un repàs fa una de les seccions anteriors va ser un repàs de lo que havia estat 2025. Mm. De fet, vàrem arribar a la conclusió de que no havia estat un dels grans anys cinematogràfics. Mm-hmm. I venim a xerrar precisament d'aquestes grans estrenes que ens esperen en aquest 2026.
Sí, farem una ullada a alguns títols que
estan... Una oïda.
Sí, exactament, en aquest cas. Sí, en els títols que esperam per aquest any. I te volíem demanar, tu tens qualque títol que estàs esperant molt per aquest any? Tens qualque pel·lícula que dius, mira, aquesta sé que l'he de veure o...
Sí, sí, però m'ha fugit el cap. És una sèrie. Ho vaig comentar aquí, que és la sèrie dedicada a en Jason, sí. El personatge de Viernes 13. Sí. Que no seria pel·lícula, seria sèrie.
Sí, sí.
Bé, d'aquestes sagues, no?, també de Psycho Killers, de Slashers, que tenim una estrena també, ja per comentar-ho aquest any, que és la sisena entrega.
De Scream, efectivament.
Sisena o setena?
Sisena entrega, sí. Crec que vaig veure que era la sisena.
Pot ser. De Scream. De l'assassino de la màscara.
Correcto.
Jo sí que tinc clar quina és la pel·lícula que més ganes tinc de veure aquest any, que és l'Odissea, de Christopher Nolan. És, per jo, el gran títol que s'ha d'estrenar aquest
Efectivament,
any.
Efectivament, és un dels grans directors dels últims temps, dels darrers 20-30 anys. És el director contemporani més important, segurament, a nivell industrial, a nivell Hollywood. I ens du una recreació històrica, tot i que hi ha polèmica, ara ho xerrarem un poc, sobre aquesta novel·la homèrica, sobre el viatge d'Ulisses, jo diria.
Sí, una de les grans històries, si no la gran història de la literatura, que totes les històries posteriors són, la seva manera, l'Odissea, i aquesta és l'adaptació que ens durà en Nolan, que, com diu Mateu, té polèmica ja abans de l'estrenada per el rigor històric, com s'apropa a fets o passa molt, no?, amb les indumentàries, com vesteixen, com xerren...
Sempre passen, no?, en les pel·lícules històriques. No sé,
Ridley Scott tenia molt de problema per això mateix.
Home, no sé si a tu les pel·lícules històriques t'agraden molt o t'agraden manco, però...
Sí que m'agraden.
Sí, no? I ets d'aquests espectadors que se fixa molt amb els detalls històrics o amb aquestes referències o intenta investigar si és fidedigna s'obre o no?
No està... No, jo... Arbera que el meu és més superficial. Quan vaig estudiar cine fa molt d'anys, jo en els curtmetratges m'empleava... Se me demanava molt bé fer de script, que és la continuïtat dins les pel·lícules, que, perquè mos entenguem molt ràpides, quan tu graves una mateixa escena en moments diferents, un dinar a una taula, per exemple, i et senre o està so, la quantitat de vi que hi ha una copa ha de ser el mateix, perquè va en continuïtat, tot i que ho gravis en moments diferents, però és un exemple beneit, i m'afixava molt també aquestes coses, però entrar dins història, veure si és fidedigna d'un llibre, no, això no ho faig.
Ben fet, perquè jo crec que és la manera de disfrutar i de gaudir...
I de no criticar tant, no?
Exacte, de gaudir aquest cinema, perquè en el final, bueno, és el que deia en Sergio, en Ridley Scott va tenir bastant de problemes en Gladiator, me'n recordo en el seu dia, i de fer-li
fer... L'Último Duelo, també.
L'Último Duelo. És que ha tingut el duelista, la seva primera pel·lícula són Los Duelistes, perdona, que també és històrica. Moltes vegades, sobretot a Hollywood, sols succeir amb aquesta tendència exposant al públic coses que tinguin per mà. Això és el que està passant, o el que creen que pot passar, perquè només hem vist els tràilers de l'Odissea, que es comencen a dir que, efectivament, el vestuari no és totalment com hauria de ser, que la gent d'aquella època no vestia d'aquesta forma, que estan utilitzant vestuari més proper a nosaltres, és a dir, de l'imperi romà, que el públic ja identifica molt més ràpid, i, per tant, sí que se pot relacionar més fàcilment amb els personatges.
Ja dic, per jo, el gran estrena d'aquest any... però molta gent, moltíssima gent, per tots els fans que té aquest univers cinematogràfic, estic segur que tenen moltes ganes de veure l'estrena de la nova entrega de Vengadores, d'aquests Vengadores Doomsday. I bé, aquesta música que sentim, no?, que hem sentit tantes vegades, i que és una manera, crec que té ja aquest MCU, no?, d'intentar reenganxar els fans després de que, des de Endgame, que fa ja... Farà 7 anys.
Correcte, 7 anys, no? Sí,
7 anys, 2019. No teníem una pel·lícula de Vengadores, una gran pel·lícula de Marvel, que abans pareixia que havien de tenir...
Sou molt de Marvel, vosaltres?
Jo sí. O sigui,
no, jo també.
Jo me passa que si és en el cine, sí. Si hi ha de ser a la tele, ja no.
Aquesta és una problemàtica que ha sorgit ja no només en Marvel, no? Amb Star Wars, amb lo que és totes les franquícies que du Disney, que ha començat a produir moltíssim de continguts precisament per la seva plataforma digital, que és Disney Plus, sí. Necessitava ficar molt de sèries, de pel·lícules, que potser no tenia un catàleg tan gros com podia tenir Netflix o com podien tenir les seves competidores, i va començar a produir en massa sèries de Star Wars o de Marvel. De Marvel, quantes n'han sortit? D'aquests darrers 7 anys, precisament, des de l'estrena de Disney+, pues, moltíssimes decenes de sèries que amunt has de veure-les per poder seguir la narrativa de les pel·lícules bé. Claro, abans, per arribar a Infinity War i Avengers Endgame, sí que és veritat que teníem 20 pel·lícules anteriors i que era molt interessant, però també el públic, tant petit com gran, havia evolucionat des del 2008 fins al 2019 veient aquestes pel·lícules. O les havia vist totes o havia vist una gran quantitat d'aquestes pel·lícules, i per tant, quan va arribar aquest event cinematogràfic, tu sí tenies una identificació en els personatges. Ara és més complexa perquè no has vist aquesta sèrie, no has vist aquesta altra sèrie, i per tant te perds a lo millor de manera més fàcil. Jo crec que aquesta pel·lícula intentarà d'alguna forma que el públic generalista no hi ha de tenir tantes referències. I s'intentarà enfocar en una història concreta sobre uns personatges que ja coneixem. De fet, han començat a sortir teasers, que ha sortit ja un teaser de que en Steve Rogers, el Capitán América, tornarà a Doomsday, que en Thor tornarà a Doomsday, i ara és més recent, i a mi personalment m'agrada molt, que els X-Men tornaran a les pel·lícules, que no ho havíem vist dins l'univers de Disney, tornen els X-Men. Per tant, seran personatges que coneixem, que tot el món coneix, i en sos que podrem identificar-nos fàcilment només amb una pel·lícula.
És interessant mencionar com fa en Mateu tot aquest contingut que ha fet Disney, tant en Marvel com Star Wars, no?, de fer sèries a partir d'aquestes IPs, perquè també tenim un parell d'exemples de sèries que arriben al cinema, que passen de la petita pantalla a la gran pantalla. Hi ha un parell molt interessant, com per exemple l'estrena de la pel·lícula de Peaky Blinders, d'aquesta sèrie d'en Cillian Murphy com a mafiós anglès.
Peaky Blinders.
Exactament, aquesta.
Tothom deia Peaky Blinders. Jo dic Blender, sí, Blender. Jo és que dic la cosa molt malament.
I també una pel·lícula de The Mandalorian, aquesta sèrie dels univers Star Wars, que va començar en Jon Favreau, precisament director d'Iron Man 1 de Marvel. És a dir, que tot té aquesta connexió, no?, dins aquest món dels despatxos, dels productors.
Exacte. I seguint en la tendència d'aquests darrers anys i dels últims, sí, de les darreres dècades de Hollywood, ara tiren ja, van a lo segur, i hi ha moltíssim de remakes, moltíssimes sagues, moltíssimes continuacions o moltíssims rebuts. El més esperat per nosaltres aquest de 2026 és, sens dubte, Toy Story. La nova de Toy Story, preciosa cançó, és meravellosa. A mi, precisament, la Toy Story 1 podria ser la meva pel·lícula preferida de Pixar, perfectament. I
tu vas créixer en Toy Story?
Sí, o sigui, Toy Story 1 encara no eren vius, però...
No, ni a dos.
Quan d'anys té?
No, ni a dos, és vera, clar.
La primera, quan d'anys té?
Té 31.
Sí. 31 ja?
Sí. Claro.
Sí.
Ja tenia 15 anys.
És que és la primera pel·lícula d'animació feta completament per ordinador. És a dir, que
correcte,
és la pel·lícula que va iniciar tot aquest tipus d'animació, i estem ja per la cinquena entrega. Volem veure què s'ha de fer, perquè sí, si ens recordàvem el final de la quarta, sense fer spoilers, però bueno, hi ha uns personatges que s'han separat, que ara veurem com han d'ajuntar-los una altra vegada. En teoria se diu que ara el villano d'aquesta pel·lícula ha de ser un iPad, no?, amb això de la joguina.
Un iPad,
clar.
Se juga sense les noves tecnologies,
clar,
no?
Exactament, i de com els nens juguen amb elles. I bé, són moltíssimes, com deia Mateu, a més, de seqüeles, d'universos cinematogràfics, perquè tenim moltíssimes. Dunetres arriben al final d'any, també, la tercera entrega d'en Denis Villeneuve.
La segona part de Spider-Man Across the Spider-Verse, que és aquesta pel·lícula que van deixar com a mitges fa 3 anys, que era espectacular, la pel·lícula, però que de sobte s'aixapava i te deia hauràs de veure la segona part. Ara arriba aquest any. També tenim Mario Galaxy.
Sí, bueno, El diablo viste de Prada 2, que s'agafa també després de més de 2 dècades. O una que tenim moltes ganes també, que és de Social Reckoning, que és una pel·lícula de Aaron Sorkin que està relacionada directament amb La red social, aquesta pel·lícula d'en David Fincher sobre la creació de Facebook, que sí, també va escriure en Aaron Sorkin.
Amb en Jesse
Eisberg, sí.
Eisberg fent de Mark Zuckerberg.
I que el que tenim moltes ganes de veure-les. També tenim l'estrena d'un altre reboot, que és Narnia, d'aquesta vegada de Greta Gerwig,
Sí.
Si com... voleu dedicar, teniu un minut i mig per xerrar de Nàrnia.
Sí, bé, és una altra vegada que fa una... abans era una saga, no?
Correcte.
Una adaptació de llibres que varen ser molt, molt importants dins el món de la fantasia, amb el Senyor dels Anells, han de ser els grans clàssics de fantasia del segle XX, i... no per dubte, al contrari, però és que hi ha dos títols que sé que en Mateu i jo volem mencionar. Vinga, perquè no són sí. els grans títols de l'any, okay. però són títols que esperen moltíssim. Li llevaré la paraula i bé, diré el que he de dir perquè sé que espero moltíssim una adaptació d'Avatar, la llegenda de Aang, que és una sèrie que sé que li agrada molt, 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 i té ara sí una altra adaptació. I jo, en concret, una pel·lícula que existia ja fa 2 anys, que se va fer cap enrere i que s'estrenarà aquest 2026, que és Coyote versus Acme. Jo, si m'ho donen els Looney Tunes...
Coyote
jo...
versus...
Acme. Aquesta empresa de Looney Tunes, de la okay, dinamita, sí, sí. i del Coyote versus Acme. Jo, Looney Tunes, me fan feliç, i és una pel·lícula que espero amb moltíssima, moltíssima ganes.
Looney Tunes, que és el coyote que corre...
El corre camino, és el mismo. El...
I d'així arribam ja a les 11, pràcticament, entren els companys d'informatius, i la veritat que és un plaer tenir-vos. M'agrada molt, no sé si podeu fer spoilers durant de 10 segons de lo que farem la setmana que ve, i si no, ja m'ho direu.
No, no, ja ho veurem, ja ho
veurem. Ja ho veurem, dejamos ahí.
Gràcies, Sergio, gràcies, Mateu, i que tingueu una bona setmana. Vinga, que demà més, demà seguim aquí a La Gran Vida. S'arriben a les 11, demà a les 9 en punt estarem amb tots vosaltres.